5 minuts i 8:45. Senyor Jordi Soler, alcalde de Calonge, bon dia.
Molt bon dia.
Amb l'alcalde de Calonge volem parlar de diferents aspectes que ocupen l'actualitat del municipi, especialment després d'un cap de setmana que venim de Fira Medieval, venim d'aquest homenatge als càmpings. En fem la radiografia amb en David Parreño, David.
Doncs sí, Miquel, tenim diversos temes de Calonge sobre la taula. N'hi ha un que afecta la identitat del municipi i és que vol passar a dir-se Calonge Sant Antoni. En l'àmbit econòmic s'ha recuperat la Fira Expo Hàbitat, dedicat a l'habitatge. I en cultura, aquest any celebra els 50 anys del Festival Interludi i els 20 del Mercat Medieval.
Senyor Soler, d'entrada, per quan tenim previst oficialitzar aquest canvi de nom?
Bé, la intenció, un cop iniciat l'expedient fa cosa d'un mes i posat a exposició pública, la intenció és que en el ple del mes de maig, l'últim dijous de maig, es pugui ja portar a debat i votació en el plenari municipal. Per tant, a partir d'aquí, un cop debatut, es trasllada l'expedient al Departament de Governació, Direcció General d'Administració Local, que és el que en definitiva ha de beneir la decisió del plenari.
Per tant, diguem-ne això, podem donar per fet que allò maig, juny, tindrem el nom canviat ja, eh?
Bé, la intenció seria que abans de l'estiu el municipi passés a denominar-se Calonge Sant Antoni, agrupant així un sentiment que jo, que fa molts anys que està estès, primera d'una realitat física, econòmica i social, i segona perquè crec que és de justícia que tant el nucli de Calonge com el nucli de Sant Antoni formen una sola unitat. Amb el temps tot aquest tema s'ha consolidat i a més Sant Antoni mereix una atenció especial que fins ara no tenia, que és que s'oficialitzi clarament el seu nom conjuntament amb el de Calonge, que era el tradicional de tota la vida. Per tant, espero jo que abans de l'estiu ja ens puguem dir Calonge i Sant Antoni.
Una amiga meva, que és de Calonge, diu: és que els de Sant Antoni algun dia marxaran.
Bueno, aquestes coses ja se sap que sempre passant i hi ha hagut trasbals en el passat. Hi va haver un expedient de segregació que va arribar al Suprem i que es va denegar. Jo crec que el sentiment aquest amb certes famílies hi serà sempre, tant a Calonge com a Sant Antoni. Però jo crec que el consens general, i crec que el temps també ha donat la raó als que pensàvem que som un sol municipi i com a tal hem de treballar i ens hem de posicionar en els diferents ordres socials i econòmics, jo crec que ha donat la raó de que siguin com som un sol municipi podem avançar molt més i que l'efecte de sumar en realitat el que fa és multiplicar.
Senyor Soler, canviant de qüestió, vam saber fa uns dies que torna la Fira Expo Hàbitat a Calonge.
Sí, després de 9 anys que hem tingut un impàs, el mercat immobiliari també havia fet un baixón important, la crisi també. Sembla ser, i tots els factors apunten, que hi ha una certa revifada. De fet, nosaltres com a municipi turístic la notem ja clarament. Els ajuntaments, la gent torna a demanar llicències d'obres, no amb la valoria que hi havia el 2004, 2005, 2006, que allò no tornarà mai, i esperem que no torni, perquè realment les coses...
Sí, això li anava a dir, segurament sigui millor que no torni el que passava.
Exactament, es van fer molt malament. Però sí que després d'una època en què tots hem patit el nostre purgatori, doncs sembla que ara es visualitzen temps millors. El fet d'Expo Hàbitat i que des del moment que es va anunciar s'hagi produït una demanda important d'estants i que ens hagi animat a tornar a tirar endavant per al proper 20, del dia 29 al dia al pont del primer de maig, doncs fa que esperem gran activitat de gent, sabem que es tanquin negocis comercials i si més no que es tanquin contactes futurs. La temporada ja la tenim a sobre, el mes de maig no és temporada plena, però ja és temporada, però encara hi ha temps per fer aquells darrers recurs a l'apartament, a la casa, comprar o llogar un apartament o un xalet que permeti passar unes bones vacances al nostre municipi, municipis veïns, i per tant esperem que sigui realment un èxit.
Senyor Soler, a l'empara d'aquesta notícia de la tornada d'Expo Habitat, es feia públic un estudi que afirma que els habitatges d'ús turístic aporten 25 milions d'euros a Calonge?
A nivell de negoci global és possible que sí que s'aportin.
Que generin, perdó, he dit que s'aportin 25 milions d'euros, que generi un volum de negoci proper als 25 milions d'euros.
Una xifra global, jo no tinc aquesta dada, però és possible. Sí que li vull recordar que nosaltres, com a Ajuntament, hem fet un esforç molt important, un esforç de gairebé, en fi, extraordinari, per tal d'intentar localitzar tots els pisos que es dediquen a l'ús turístic en el municipi. En aquest sentit, la tassa per fer la declaració de pis turístic a Calonge és zero. Tota la gestió de declaració del pis turístic es tramita des del Departament de Turisme de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, i per tant no hi ha cost com si ocorreix en altres municipis. Uh-huh. O sigui, pràcticament tots els municipis de la costa tenen una tassa amb aquest aspecte, que nosaltres és zero. En aquests moments tenim gairebé prop d'un miler de domicilis, d'apartaments, de xalets declarats com d'ús turístic. Això fa que, evidentment, les xifres, en el nostre cas, a l'haver més declaracions, també florin en un sentit més positiu. Però hem de tendir a la declaració del 100% dels apartaments d'ús turístic per garanties de cara a la gent que els lloga, a la gent que els ocupa, i sobretot també per garantir que amb aquest esforç que fa l'Ajuntament també li repercuteix una tassa turística que ha de reinvertir en el propi sector, com així fem any darrere any.
Tenen alguna estimació de la quantitat de pisos que pot haver-hi que serveixen per lloguer turístic, per ús turístic?
No, estem treballant-hi amb això. Calonge és un municipi que té de dret a 11.000 habitants, una població flotant de 2-3.000, i que multiplica per 10 els mesos d'estiu. Tenim 21.000 unitats d'urbana, vol dir que hi ha molta casa que no és de primera residència, i per tant és susceptible de ser en fi, d'ús turístic o ocupat directament com a segona residència. Jo crec que el treball que hem fet de fer forar cap a aquestes 1.000 declaracions de pisos turístics s'irà incrementant amb el temps. Crec que som municipi punter amb aquest tipus de declaracions i per tant, jo crec que l'exemple aquest nostre és el que hauria seguit per la Costa Brava per garantir un nivell de qualitat que és el que en definitiva ens distingeix. El model quantitat, fa molts anys que es va deixar de cantó, la gent ara vol viatjar, vol estar com a casa seva, i nosaltres el que hem d'entrar des del punt de vista dels servidors públics és oferir-los tots els equipaments i serveis al màxim possible d'estat de revista, i també que es trobin els allotjaments allà on vagin amb una qualitat i dignitat que ells es mereixen. En aquest aspecte, l'Ajuntament de Calonge hi posa molt esforç i seguirem posant-hi molt esforç en tot el nostre municipi de Calonge i Sant Antoni.
Senyor Soler, vostè fa un moment deia en temporada alta la població flotant de Calonge es multiplica per 10 quan amb l'arribada del turisme això és un augment molt considerable. Sembla contradictori parlar de qualitat quan les xifres es disparen d'aquesta manera. Com es pot compatibilitzar això?
Doncs es compatibilitza intentant, però els municipis de Costa tenim un problema generalitzat, i és que els serveis que tenim tots preparats pels mesos de juliol i agost els hem de pagar també el novembre, el desembre, el gener, el febrer, el març, l'abril, etc. No? Això fa que els nostres pressupostos se'n ressenteixin perquè no tenim una aportació de diners per la població que ens ve a més, sinó que el tenim tots els municipis en base a la població que tenim constant o de dret. Per tant, se supleix amb esforç, es supleix amb molta implicació i molt esforç per part de les concessionàries de serveis i amb molta dedicació. També és cert, però això no és un problema de Calonge i Sant Antoni, que tots els municipis al mes d'agost anem amb l'aigua al coll, no? Sí. Però també és cert que tots oferim uns serveis de prou qualitat com perquè la gent generalment torni amb un 70-80% cada any als nostres municipis de tot el que és Costa Brava, i especial Costa Brava Centre, que és el que jo més conec. Per tant, vol dir que la gent hi està bé, la gent veu que l'esforç que hi fa pagant les seves taxes, els seus impostos, també està reconegut en els serveis que troba, i per tant nosaltres el que hem de fer és consolidar aquest model, que jo crec que s'ha demostrat, sobretot en els darrers 5-6 anys, i aquest any sembla ser que la temporada també està molt bona, perquè aquesta Setmana Santa ho ha sigut, doncs demostrar que som capaços de mantenir un llistó i un nivell altíssim en quant a qualitat i serveis a oferir als nostres visitants.
Alcalde, em diu, quan hi ha aquest augment tan important de turistes, els pressupostos se'n ressenteixen, però tanmateix això no ha impedit a l'Ajuntament reduir gairebé 1.800.000 euros l'endeutament del pressupost municipal.
Bé, aquí li haig de dir que hi ha un sentiment contradictori. Nosaltres acabarem l'any amb un deute aproximadament del 20%. El màxim endeutament que pot tenir un ajuntament està marcat en el 110%. Uh-huh. Nosaltres estarem al 20%. I el sentiment és contradictori perquè el Ministeri d'Hisenda, des que hi ha el ministre Montoro al capdavant, vol que tot el superàvit dels ajuntaments es dediqui a reduir deute, per d'aquesta manera també reduir el deute o el dèficit que pugui tenir l'Estat. Els ajuntaments és l'estament que menys endeutat està, és més, produeix un superàvit cada any, però ens obliguen a reduir aquest deute que nosaltres senzillament el volíem invertir. Aquest any concretament han sigut un milió 700.000 euros provint del superàvit del 2015, haguéssim volgut invertir directament amb el carrer, per dir-ho d'una manera col·loquial i senzilla. No obstant això, ens obliguen a reduir deute. Bueno, passarem a formar part dels grans números de l'Estat quan l'aportació municipal, que representa només un 2% en quant al nivell del PIB de l'Estat, doncs passarem amb la nostra granet de sorra, però en definitiva el que ens està fent és estar penalitzant perquè els nostres ciutadans puguin tenir millors serveis, millorats o posats al dia, i d'aquesta manera doncs, bueno, serem uns grans municipis sense dèficit, però que pot ser que els serveis se'n ressentessin.
De quina manera es pot, no sé si evitar, perquè en el fons reduir el deute no deixa de ser una cosa bona també, però de quina manera es pot salvar aquesta imposició de l'Estat perquè redueixi el deute i aquest superàvit no pugui anar en benefici del poble, vaja.
Sí, hem de tenir en compte que normalment els municipis, els crèdits que podem tenir a les pòlisses són d'èpoques on l'Euribor estava baixíssim i el diferencial també molt més baix. Calonja té crèdits que estaven d'Euribor més 0,06. Reduir deute amb aquesta... És un tema generalitzat, no és que siguem excepcionals, Calonja. Hi va haver una època que realment els municipis teníem unes condicions i el mercat tenia unes condicions doncs, molt, molt bones. Reduir deute amb aquest tipus d'interès es fa molt poc interessant, no? En canvi, invertir-los seria molt més important. Manera de fer-ho, hi ha d'haver un canvi en el sistema. El Ministeri d'Hisenda espanyol ha de canviar el sistema. És una demanda permanent de tots els municipis, encapçalats per la Federació de Municipis, en aquest cas, d'Espanya, i la Federació i l'Associació de Municipis de Catalunya també al seu costat, on s'hauria de treure aquesta obligació de redimir deute obligatòriament, la regla d'engasto que es diuen. Hi ha una sèrie de mesures que fan que els municipis estiguem, com diuen els castellans, encorsetados, i que siguin municipis, i en general tots els municipis d'Espanya tenen capacitat clara d'inversió, capacitat clara de crear llocs de treball, doncs senzillament no podem fer ni una cosa ni l'altra perquè se'ns obliga a anar rebaixant deute.
Potser es podria fer un pressupost, no sé si més ambiciós fins i tot, en termes d'inversions.
No és un problema d'inversions, perquè també el que se'n diu a la regla de Gaston limita la barrera de pujar cap amunt.
Vaja.
Tant ingressos com despeses.
Vaja, que estem lligats de mans i peus.
Sí, però nosaltres no farem mai un pressupost que no sigui realista. És a dir, pressupost on per fer més despesa i farem ingressos que sabem que no els podem aconseguir. En aquest aspecte anava a dir la paraula serios, que realment ho som, però volem ser molt realistes i amb aquest aspecte penso que és la manera de tirar endavant l'economia d'un municipi, sobretot que té altabaixos quan afluència de gent com en Sant Antoni.
Alcalde, canviant de qüestió, s'ha inaugurat una exposició itinerant dedicada al càmping i s'ha fet a Calonge per un motiu no valder. A Calonge hi ha el primer càmping de l'Estat, que és el càmping Costa Brava. Bé, aquests 60 anys de càmpings, no? Si no m'equivoco, ja?
No, són, és a dir, l'associació de càmpings de Girona i celebra el 40è aniversari, va celebrar una festa molt lluïda al castell de Calonge, i en el Pati d'Armes es va inaugurar aquesta exposició dels 50 anys de càmpings a les comarques gironines que vostè fa referència. Uh-huh. El càmping Costa Brava és un càmping que precisament d'aquí una horeta se li té la placa commemorativa, crec que està ja sobre els 55 anys de vigència, i en fi, per nosaltres és un honor que el càmping de Catalunya sigui el càmping a Costa Brava. Calonge i Sant Antoni tenim altres càmpings de més de 50 anys, el Calagó, el càmping internacional tenen més de 50 anys, i això vol dir que el càmping, el fenomen del càmping i Calonge i Sant Antoni està extremadament lligat. Quan abans li feia referència, hi ha 21.000 unitats d'urbana, és a dir, 21.000 cases, apartaments, sí, etc. No hem d'oblidar que com a places de càmping tenim a la vora de 20.000. Tot això fa que precisament multipliquem per 10 la nostra població. Per tant, el càmping, de cara a la nostra economia, a la nostra indústria, a la creació de llocs de treball, a la conscienciació de la gent d'una manera d'estimar la natura, i sobretot també amb un esperit constant que tenen els campistes de modernització de les seves instal·lacions. Avui els càmpings s'han convertit més que càmpings o més de llocs on es planten tendes, en ciutats clarament de vacances o en resorts de vacances. Ens aporten un plus en el nostre turisme de qualitat que realment nosaltres el cuidem molt. Ahir, quan l'Associació de Càmpings de Girona va voler celebrar el seu 40è aniversari a Calonge, doncs el sentiment de gratitud i orgull per part de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va ser molt important, i evidentment comentant amb el senyor Bocanegra, el seu president, o amb el conseller Baget, o el senyor Tarribor, el director general de Turisme, el director de Serveis Territorials, Ferran Roquer, que estaven presents al futur del càmping i sobretot d'aquesta temporada, tothom coincidia que és un futur ple de glòria, si m'ho permeten dir-ho així, i aquesta serà una de les temporades que es considera històrica, perquè Setmana Santa ha vingut molt tard, i ja enganxem el pont de 1er de març i sí, de maig, i ja estem en plena temporada.
Senyor
les últimes Soler, temporades han sigut bones, aquestes espera que també ho sigui.
Senyor Soler, dèiem, abans parlàvem del turisme qualitatiu, i això va lligat a temes més relacionats amb la natura. És el càmping una manera de fer créixer aquest turisme de qualitat i més sensibilitzat amb l'entorn, amb el medi ambient?
Sí, perquè en aquest aspecte els càmpings ho han tingut molt clar. Feia una referència ahir al senyor Bocanegra, feia una referència que seria del paisatge d'Empordà, de l'escala fins a Castelló d'Empúries, si no fos pels càmpings, no? Evidentment seria un espai no desertitzat, però gairebé. El càmping fora de temporada contribuïa a mantenir el paisatge, i durant la temporada el campista que s'estima les instal·lacions, doncs és un turista que hi té molta cura, és un turisme extremadament cuidadors amb la natura. Nosaltres els càmpings s'endinsen dintre la massa forestal del que és la Gavarra marítima. Uh-huh. Això fa que també amb el tema d'extinció d'incendis, amb el tema de neteja de boscos, doncs ells siguin els primers en estar interessats, franges per incendis. Per tant, és un turisme i una activitat econòmica i social que clarament beneficia el que és tota la natura i tot el cuidado del medi ambient.
Senyor Soler, acabem. Com ha anat el mercat medieval?
El mercat medieval ha anat molt bé, com sempre. Llàstima el dissabte a les 6 de la tarda, que va caure un
bon ruixat. Sí.
I diguem, va clausurar el dissabte el dissabte, però l'afluència de públic va ser impressionant. No els podia quantificar, però segur que més de 20.000 persones cada dia de dissabte i diumenge van passar per Calonge, pel centre, pel nucli de Calonge, que oferia les seves millors gales i que va oferir amb espectacles, amb les pròpies botigues, amb el mercat, pues un aspecte millorable, i la gent realment, perquè ho veies, disfrutava, i en fi, estem tots molt contents de com va anar.
No sé si parlàvem al principi, parlàvem d'aquest nomenclàtor nou de Calonge Sant Antoni. Jo, quan era petit, a casa meva n'havia sentit Colonge.
Sí, vostè, jo i vol dir molta gent.
Ara, és que ara m'ha vingut al cap, ostres, a casa en dèiem Colonge, vaig a Colonge.
Sí, sí, Colonge és diguem, és el patronímic usual i habitual a la gent més antiga d'aquí de Calonge i francament de tota aquesta comarca. Es va perdent cada vegada més. Nosaltres també, crec que vostès bueno, la seua Pals ara, però abans havia estat per Begú, o Begú o se salava.
Avui tenim el repetidor.
Bueno, sí. Doncs a Calonge se salava, era un poble clarament, bueno, deia clar que Calonge, Begú i Cadaqués eren els pobles més rebels de tot l'Empordà, i realment penso que és així. Són pobles molt tancats amb si mateix, el temps ha fet que s'obrissin, evidentment, i ara són pobles cosmopolites, però sí que eren pobles molt, molt tancats amb si mateixos, tots tres, però que va costar molt que es anessin obrint. I la parla és una senyal de precisament d'aquest tancament. El Salà, el Colonge, el Sabardissa, que era el nom, diguem-ne, més col·loquial, que també li deien a Colonge, sí. Doncs amb el temps no ha perdurat, però sí està present, i molt present, en el record de tots els calongits.
Alcalde, encara una última qüestió, perquè es nomena Josep Parra Novo com a fill adoptiu del municipi. Expliqui'ns, sí, qui és Josep Parra Novo i per què se'l fa fill adoptiu.
Josep Parra Novo, en realitat, ja em va corregir un dia, és Josep Cayetano Parra Novo, és un missioner que va arribar a Calonge amb 11 mesos, venia del poble agermanat en Calonge, que és Otíbar, amb els seus pares, va fer tota la vida aquí, va ser un home molt lligat als aspectes socials de la parròquia, va ingressar en una ordre religiosa a València i d'allà va passar a missions, concretament a Guatemala. A Guatemala, amb una trajectòria, diguem-ne, ascendent, dintre d'unes dificultats terribles, perquè el poble de Guatemala està als nivells de misèria i pobresa són molt grans, ha arribat al seu nomenament com a bisbe auxiliar de Guatemala fa 3 o 4 mesos. Amb aquest aspecte, Entitats Culturals de Calonge i el propi Ajuntament van considerar que el fet de tenir un monsenyor, un bisbe a Calonge, encara que el tinguem a 7 o 8 mil quilòmetres de distància, era un fet prou rellevant com perquè fos fill adoptiu, ja que no va néixer a Calonge, i el ple del mes de març passat va, per unanimitat, va acordar el seu nomenament, que si tot va bé i Déu vol, el proper 9 de juny, tornant d'una visita que fa a Roma amb tots els bisbes guatemaltecs, li entregarem aquí a Calonge.
Molt bé. Senyor Jordi Soler, alcalde de Calonge, devia fer dies que no parlàvem perquè hem fet una entrevista prou llarga i encara ens ha quedat alguns temes per tocar, però no tenim més temps. En qualsevol cas, tindrem ocasió de tornar-ne a parlar. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i sempre estic a la vostra disposició.
Moltes gràcies. Que vagi bé. Bon dia i sort.
Bon dia, molta sort.
11 minuts i les 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí. Seguim.